Bona nit, són les 9.
No ho sé, amb Montse Martí.
Els agents rurals rebaixen per demà el risc d'incendi a Catalunya. Tot i això, es mantenen en vermell encara les comarques de les Terres de l'Ebre, excepte el Montsià i també el Tarragonès, els dos Penedesos, el Garraf i el Baix Llobregat. Les comarques en vermell en risc elevat d'incendi es concentren ara al sud del país. Les últimes hores la tramuntana ha afluixat a l'Alt Empordà i això ha permès donar per controlat el foc de Portbou i Colera, que ha cremat 600 hectàrees. De moment, a la zona encara hi treballen una quinzena de dotacions dels bombers per remullar el terreny i poder donar el foc per extingit. Ho ha seguit des de Portbou la Bàrbara Julbe. Bona nit.
Bona nit. La tramuntana ha anat de baixa i ja no hi ha hagut més revifalles. Les tasques dels bombers s'han centrat avui en tres punts i en remullar el perímetre del foc, que no ha crescut. Mentrestant, Colera i Portbou van tornant a la normalitat. Les flames no només han calcinat bona part del seu paisatge, sinó que moltes reserves d'hotels i restaurants s'han anul·lat aquest cap de setmana. Gael Rodríguez, alcalde de Portbou, i Lluís Bosch, el de Colera, lamenten les pèrdues econòmiques que el foc ha suposat.
Els hotels han patit anul·lacions, els restaurants han vist com no hi arribava gent per cap banda de la carretera. S'han patit també anul·lacions de reserves en els restaurants de Portbou i també els comerços han vist com que no hi havia gent.
Entenem que des de la Generalitat, Consell Comarcal i Diputació de Girona se'ns ajudarà amb el que calgui i bé, esperem que sigui una cosa puntual d'aquest cap de setmana.
S'ha confirmat que l'origen del foc és una acció humana, però encara no s'ha determinat quina.
L'incendi de Portbou i Colera ha afectat la planta d'osmosi de Colera. A aquesta hora podem saludar l'alcalde del municipi, Lluís Bosch. Bona nit de nou.
Bona nit.
Vam poder parlar amb vostè divendres. Avui li preguntem per aquesta planta de tractament d'aigua. Quines conseqüències té que hagi quedat afectada per l'incendi?
Bé, com bé dius, hi ha una afectació a la planta d'osmosi de Colera. El dissabte al dematí, després de tot el treball de bombers i tots els equips d'emergències a la nit, doncs haver-hi un tall important del subministrament elèctric i aquest tall barrejat doncs, amb el funcionament extrem de la planta per donar doncs, prou cabal d'aigua en el dipòsit d'aigua i en definitiva perquè els bombers no es quedessin sense aigua, doncs ha afectat el sistema electrònic de la planta, provocant una avaria. Llavors, des d'ACBAR doncs, ens han informat que estan treballant intensament amb la seva reparació i es preveu que en els propers dies es restableixi el servei completament. Actualment doncs, s'està subministrant aigua amb alts índexs de conductivitat, sobretot. Al final estem parlant que és aigua de l'aqüífer que ha estat salinitzat, amb gust de sal, sobretot amb gust de fat, molt fat, i bé, doncs hem avisat a tots els veïns i veïnes, amb un mandat d'alcaldia, a totes les xarxes socials, els canals de WhatsApp que tenim, per tal de que prenguin les mesures necessàries dintre d'aquest episodi puntual i molt concret que durarà dos o tres dies, perquè doncs, utilitzin sobretot aigua embotellada, no utilitzin l'aigua de l'aixeta ni per beure ni per cuinar, que vigilin amb els seus rentadores, termos, etc. I bé, esperem que ben aviat estigui aquest problema doncs arreglat i que sigui un punt negatiu dintre de tot aquest cap de setmana que el resultat, a part de la desgràcia mediambiental, doncs és molt positiu, no? Perquè hem de pensar que hem estat a les portes d'una gran desgràcia tant que podia haver costat vides a veïns i veïnes del municipi com als propis efectius d'emergències, o doncs, que podia haver cremat cases, negocis en el municipi. Llavors, el balanç és molt positiu, és una conseqüència, per descomptat, aquesta avaria, que estan patint doncs, tots els veïns i veïnes i empreses del municipi doncs, la qualitat de l'aigua, però bé, com us dic, hem de valorar-ho molt positivament, hem de valorar-ho com un mal menor i que ben aviat estarà solventat.
Fins quan podria durar aquesta afectació?
En principi, segons ens informen des d'ACBAR, que és qui gestiona la planta d'osmosi, estem parlant que entre dimecres i dijous hauria d'estar totalment restablert el servei.
I només afecta Colera o hi ha també municipis de l'entorn, urbanitzacions afectades?
És tot el municipi de Colera.
Pel que fa a la resta de serveis bàsics, no sé com esteu al poble, llum, telèfon, funciona tot correctament
tot
avui,
correctament, eh? Tot correctament, és tal com us deia abans, hem de valorar-ho doncs molt positivament a les conseqüències d'aquest incendi, a part de que ens ha afectat a nivell de la planta d'osmosi, en el subministrament d'aigua, també per descomptat ha afectat a tots els comerços de Colera, des del petit comerç, des de les botigues, des dels bars, des dels restaurants, els hostals, els hotels, el càmping. Tothom ho ha patit aquest cap de setmana, però bé, estem fent un check amb tots ells per veure doncs la magnitud de les cancel·lacions que han tingut, i sí que és cert que aquest cap de setmana doncs tot s'ha anul·lat, però bé, tothom comença a treballar amb normalitat, la carretera és oberta amb normalitat, i tot torna doncs al curs que té que estar.
Alcalde de Colera, Lluís Bosch, bona nit i moltes gràcies per respondre també aquest vespre a la trucada del 9C.
A vosaltres per tot l'interès que heu demostrat per Colera. Gràcies.
I encara una altra derivada, l'incendi de Portbou i Colera ha posat de manifest el conflicte que hi ha entre els agents de defensa forestal i els bombers voluntaris amb el Departament d'Interior. El representant dels ADFs de l'Alt Empordà, Miquel Simón, ha assegurat al Món a RAC1 que no els van deixar actuar.
En el cas de Portbou, en el PAGI sí que recull que podem anar en el punt d'emplaçament 1. I en el punt d'emplaçament 1, en el moment que hi érem, que hi havia 4 o 5 vehicles, hi havia molta feina a fer, que hi podia haver treballat l'ADF. I se'ns va negar, o ens va dir, no, quedeu-vos aquí i no ho necessitem per res.
Pel que fa als bombers voluntaris, el president de l'associació que els agrupa, Josep Maria Alcalà, també ha explicat al Món a RAC1 que volen els mateixos drets laborals que els bombers professionals.
Està patint una laboralització encoberta en frau des de l'any 2020 amb un nivell d'exigències, perquè des de la Direcció General s'ha tendit, segurament i adequadament, a una major professionalització.
Els bombers voluntaris estan en vaga indefinida, recordem, per reclamar aquesta millora de les condicions. Tot i això, Alcalà ha assegurat que s'activaran si hi ha un altre incendi com el de Portbou. El conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, per cert, es queda de guàrdia aquests dies i assumeix les funcions de president en funcions fins que Pere Aragonès torni de vacances la setmana que ve. Des d'avui, l'Agència Catalana de l'Aigua pot sancionar municipis que gastin més aigua del compte. Les sancions als ajuntaments poden anar dels 10.000 als 50.000 euros i les més greus poden enfilar-se fins als 150.000 euros. Això pel que fa als ajuntaments. De cara als ciutadans, qui té la competència és el govern municipal i n'hi ha que fa setmanes que s'hi han posat. És el cas de Palafrugell, al Baix Empordà, que multarà 7 comunitats de veïns per regar la gespa en plena sequera i 5 més per omplir piscines. Més detalls, Marc Anturri.
Les comunitats expedientades hauran d'afrontar multes d'entre 751 i 1.500 euros per incomplir les mesures fixades per l'ACA. A més, en el cas del REC, el recompte va per dies. Per tant, si una comunitat ha regat la gespa 5 dies, haurà de pagar 5 multes. L'alcalde Juli Fernández defensa que, tot i que Palafrugell ja gasta menys aigua de la permesa, és important estalviar-ne tanta com sigui possible. Ho ha dit a RAC1.
Jo crec que és important que, encara que estiguem per sota, la gent ha d'entendre que tenim de fer un acte de responsabilitat. Els usos han de ser els usos bastant limitats i que les restriccions impliquen limitacions.
L'alcalde admet que és complicat de controlar, però confia que els esforços que s'estan destinant a obrir expedients serveixin per conscienciar més la població.
I a pocs quilòmetres de Palafrugell hi ha Torrent, el municipi de la zona que gasta més aigua per habitant i dia, segons les dades de l'ACA. Torrent quadriplica els 230 litres que com a màxim podria gastar cada dia, però l'Ajuntament ja ha encarregat un pla que ha de permetre controlar els accessos com ja fa Palafrugell, Marc.
L'alcalde Josep Maria Ró justifica que de cada 10 litres d'aigua, 4 els gasta l'hotel que hi ha al municipi, que una part important va cap a segones residències, ho ha dit a RAC1.
Algunes d'aquestes residències tenen una gran superfície i molt ajardinades. Per això fan servir molt el rec. Alhora tenim un establiment que consumeix més del 40% del volum total d'aigua. És un hotel. Això, lògicament, fa ballar tots els números de la resta de la població.
La primera acció de l'Ajuntament serà posar comptadors digitals a tot el poble per tenir una radiografia més acurada i immediata del consum d'aigua de cada habitatge. El següent pas serà aprovar una ordenança similar a la Palafrugell per sancionar els accessos, tot i que el govern defensa que no busca recaptar, sinó tenir eines per gestionar l'aigua de la manera més eficient.
La sequera ha fet caure en picat la producció d'oli a Catalunya i Unió de Pagesos ja avisa que la propera collita tampoc serà bona. De fet, calculen que la producció baixarà fins a la les 7.000 tones d'oli, lluny de les 30.000 d'una collita normal. Això es tradueix des de fa temps en el preu de l'oli, que està pels núvols. Una ampolla d'un litre d'oli d'oliva ja frega, en alguns casos, els 8 euros, Sergi Alemany.
Un 31% més car és el preu que s'està pagant per l'oli d'oliva a Catalunya. Per què?
No hi ha oferta, o sigui, no hi ha oli. No hi ha oli, i és que tampoc és que hi hagi massa gent que tingui oli per vendre.
És l'explicació a RAC1 del president de la DEOP Les Garrigues a Lleida, Enric Dalmau, que avisa que el preu continuarà pujant cada setmana perquè moltes de les oliveres del país no han florit per falta d'aigua. L'última campanya, la producció d'oli d'oliva, ja va caure a la meitat i només se'n van produir 15.000 tones.
Normalment els preus de l'oli no van per l'oli que hi ha produït, sinó bàsicament van per l'estimació de collita que ve. No? Si ara, per exemple, si hi hagués una previsió d'una collita bona, doncs els preus, per en comptes de pujar, haguessin baixat.
Mentre Itàlia encara ho han pogut salvar mínimament, amb una collita acceptable arribada de Grècia, Catalunya s'ha quedat més sola i ni la pluja farà variar en aquests moments les males previsions de collita.
El fet que l'oli està caríssim s'hi suma que d'un supermercat a un altre hi pot haver diferències de preu de fins al doble. Ho denuncia Facua, que ha analitzat una quarantena de marques en 5 cadenes de supermercats. Al 9C hem parlat amb el portaveu de Facua, Rubén Sánchez, assegura que amb l'oli tan car, ho dèiem, una ampolla d'un litre d'oli d'oliva ja frega en alguns casos els 8 euros, el consumidor pot decantar-se per comprar productes menys saludables però més econòmics.
Es no más caro que nunca necesariamente, pero sí a precios especialmente elevados, y eso quizás puede hacer que ciertos consumidores se decanten o bien por aceites de otras semillas o por aceites de menos calidad que el habitual. En lugar de comprar aceite de oliva virgen extra, pasen a la categoría de aceite de oliva virgen en sus distintas variedades.
Facua reclama que la Generalitat i les diferents administracions vigilin que darrere d'aquestes diferències de preu no hi hagi cap frau.
Hemos detectado muchísimos productos. Lo que ocurre es que hay a lo mejor algunos sectores, algunos ámbitos de la alimentación donde las diferencias son mayores que en otras. En el ámbito del aceite de oliva hay diferencias especialmente altas entre marcas y entre establecimientos. Ya digo que en algunos casos puede ser porque ciertos productos tengan detrás un fraude, lo tiene que controlar la administración, que hace pocos controles al respecto, las cosas como son, y en otros casos pueden ser sencillamente elementos competitivos.
Facua ha observat diferències de fins a 3 euros al litre en l'ampolla d'un litre d'oli d'oliva verge més cara i la més econòmica. Les 9 i 12, la Junta Electoral Central dona per bo l'últim recompte de vots. Ha desestimat el recurs del PSOE, que havia demanat revocar l'escrutini dels vots emesos a Madrid. L'àrbitre electoral no veu cap irregularitat en l'escrutini que justifiqui la repetició, i el repetiment de diputats es queda, per tant, com estava. El Partit Popular en té 137 i el PSOE es queda amb el 121. Per tant, Pedro Sánchez continua necessitant el sí de Junts per ser investit president. Les últimes hores, el Partit Nacionalista Basc que ha tornat a dir que no investirà Alberto Núñez Feijóo, tot i que Vox s'ha compromès a no entrar al govern. En una publicació a les xarxes, el comitè executiu del PNB insisteix que el 24 de juliol ja van deixar clara la seva posició. El no del PNB a Feijóo tanca de moment les opcions de Feijóo de ser president. Madrid, Roger Perciba.
Sí, aquest matí, abans de conèixer la piulada del PNB, el coordinador general dels Populars, Elías Bendodo, era optimista. Sense Vox, el govern, deia, s'aplana el camí per vèncer les reticències de nacionalistes bascos i de Coalició Canària. En declaracions a la COPE, Bendodo deia que tot ara és més fàcil.
Facilita o da luz, evidentemente, una posible investidura del partido que gana las elecciones, que es el Partido Popular, ¿no? Por tanto, ayer se dio un paso importante en propiciar la gobernabilidad de nuestro país.
El Partit Socialista no creu, però, que el gest de Vox sigui improvisat. La ministra portaveu en funcions, Isabel Rodríguez, diu que tot es va planificar a la reunió secreta entre Feijóo i Abascal.
Es fruto del acuerdo, y ese acuerdo ya fue castigado en las urnas el pasado 23 de julio, que dijeron no al retroceso y sí al avance.
Qui sí s'obre a negociar ara per donar suport a Feijóo és Coalició Canària. L'única diputada canària sumaria el seu vot als 137 del Partit Popular, els 33 de Vox i el diputat d'Unió del Poble Navarrès. 172 vots que obligarien a Sánchez a obtenir el sí de Junts per Catalunya.
Tot plegat quan falten 10 dies per la Constitució del Congrés, dijous de la setmana que ve, i més enllà de la investidura, els partits negocien quin ocuparà la presidència i com es repartiran els membres de la mesa. En declaracions al periòdico, la diputada d'Esquerra Republicana, Teresa Jordà, no descarta arribar a un acord amb el PSOE per tenir-hi un lloc.
I és veritat que possiblement hi podria haver una cadira que podria pertànyer a l'independentisme o podria pertànyer al Partit Nacionalista Basc, eh? En aquest sentit, bueno, això està obert, forma part de les negociacions.
Sobre la investidura, Jordà assegura que Esquerra exigirà acords sòlids al PSOE per fer president Pedro Sánchez. Els republicans no volen brindis al sol i, entre altres coses, volen que posin data al traspàs de Rodalies. Per cert, encara pel que fa a Esquerra Republicana, l'exlíder Joan Puigcercós assegura que el partit no es pot permetre el luxe de fer rodar caps després dels mals resultats electorals perquè, diu, no té nous lideratges. Assegura que quan ell va deixar el partit per la mala ratxa a les urnes, ja hi havia Oriol Junqueras trepitjant-li els talons. Els Mossos han localitzat sense vida l'home de 32 anys que la mitjanit de dissabte va caure al riu Ebre. L'han trobat en una petita illa de l'Ebre, a prop de Móra d'Ebre, que és on va tenir l'accident. Última hora, Esteve Giral.
Sí, Montse, ha estat un dels gossos que ajudaven les tasques de recerca dels bombers amb el grup d'actuacions especials, els GRAE, al capdavant, qui ha detectat el rastre de l'home desaparegut al passar a prop de l'illa de Galacho, a primera hora de la tarda. Molt a prop d'on va desaparèixer l'home de 32 anys dissabte a la nit, després de caure al riu, a Móra d'Ebre. Els bombers van activar el dispositiu de recerca la matinada dissabte-diumenge, però sense resultats fins avui. L'home va caure al riu i ja no va poder tornar a sortir de l'aigua en circumstàncies que ara s'estan investigant. Caldrà confirmar, però, ara la identitat del cadàver. Per la proximitat del lloc de la desaparició, es tractaria amb gairebé tota seguretat del noi desaparegut dissabte.
S'arxiva per prescripció la denúncia contra un professor jubilat de l'escola Baltasar Segur, de Valls, a qui es va detenir i deixar en llibertat el desembre passat. El docent hauria abusat presumptament d'almenys 5 alumnes menors entre els anys 80 i 90, Jordi Casals.
Una de les víctimes va denunciar públicament el cas el 18 de novembre en un acte amb el suport de l'Associació Famílies Abusos Sexuals celebrat a Tarragona. El jutjat de Valls ha arxivat ara el cas en considerar que els fets han prescrit, ja que haurien passat fa més de 20 anys.
El Departament de Salut defensa que va actuar correctament davant el brut de sarna a una residència de Santa Coloma de Gramenet. Això després que el centre va denunciar que havia trigat un mes a tractar-lo.
El geriàtric va avisar del primer sospitós de sarna el 27 de juny, un cas que Salut va descartar quan va confirmar que era una picada d'insecte. No va ser fins al 21 de juliol que el departament va declarar el bot de sarna després de confirmar-ne un cas i detectar-ne un altre com a probable. El personal de la residència i els familiars dels pacients denuncien retards en els diagnòstics per falta de mitjans a l'Hospital de l'Esperit Sant on es van derivar els avis. Ara, al geriàtric hi ha 6 residents i 2 treballadors amb sarna i 57 persones més amb lesions dèrmiques. S'estan fent tractaments orals als diagnosticats i als possibles contactes per prevenir altres casos.
L'Ajuntament de Barcelona ha començat avui a revisar l'estat de 800 palmeres després de la mort d'una noia de 20 anys dijous passat per la caiguda d'un arbre al barri del Raval. El consistori no descarta tancar algun parc si detecta risc d'accident.
Una 60ena de palmeres estan catalogades de perilloses i la que va caure la setmana passada no n'era una. És per això que l'Ajuntament s'ha curat en salut i ha començat a analitzar les datileres, una espècie que no es planta des del 2014 per evitar caigudes sobtades com la de dijous passat. A hores d'ara no se saben les causes de l'accident que va provocar la mort de la noia. L'estudi preliminar conclou que l'arbre tenia diferències, però que no eren prou greus per fer saltar les alarmes. D'altra banda, l'Ajuntament de Barcelona assumirà les despeses funeràries de l'accident.
L'Institut de Medicina Legal ha incorporat equipaments per detectar drogues noves que fins ara passaven desapercebudes en els controls. Us ho avança RAC1, són instruments d'última generació que detecten les substàncies encara que la concentració sigui molt baixa. Això els permetrà detectar-les en casos d'agressions sexuals per submissió química i també per determinar quines havien pres els conductors drogats que provoquen accidents de trànsit. RAC1 ha parlat amb la cap del servei del laboratori forense, n'informa Joel Penya.
La doctora Geli Gallego ha explicat a RAC1 que fins ara les drogues més habituals eren l'alcohol, la cocaïna i l'heroïna, però ara...
Han aparegut altres tipus de drogues, deriven de drogues anteriors o se sintetitzen mitjançant modificacions químiques de drogues que ja existeixen.
Com estan sintetitzades, la concentració de cada droga és molt baixa, per això...
Que permeti detectar aquestes substàncies comporta un avanç tecnològic que es preveu que resolgui problemes toxicològics i medicolegals molt importants.
Com, per exemple, en el cas de persones addictes que prenen més d'una substància i a la sang en tenen poca concentració.
La importància d'aquests casos és que es detecten diferents substàncies a baixes concentracions.
I també en contextos d'agressions sexuals on fins ara les drogues injectades eren pràcticament imperceptibles.
Les 9 i 19 fa mig any del terratrèmol que va deixar 50.000 morts a Síria i Turquia. I les tasques de reconstrucció del país continuen. Durant aquests mesos, milers de veïns s'han desplaçat a altres zones del país i els que s'hi han quedat viuen en tendes i contenidors. Crònica des de Turquia, Anna Motraveta.
Més enllà dels habitatges, en els contenidors també s'hi ubiquen els comerços. Antioquia, a prop de la frontera amb Síria, és una de les zones més afectades pel sisme. Tot i que molts dels supervivents han marxat, altres s'han quedat per col·laborar amb la reconstrucció de la vida a la regió. El Mahir és el propietari de Fan, la cafeteria més antiga de la ciutat, que porta 110 anys oberta. D'un edifici del centre històric han passat a un parell de cases contenidors.
I què és ara?
Ens els van donar 2 mesos després del terratrèmol. Més endavant, quan estigui reformat l'edifici, hi tornarem. Ens han dit 3 o 4 anys. Tant de bo.
La reconstrucció de tota la ciutat d'Antioquia tardarà al voltant de 10 anys, segons fonts institucionals. La part antiga es coneix pels edificis històrics, que seran els darrers a reconstruir-se i es farà amb les mateixes pedres. Mentrestant, els habitants que s'han quedat van quedar tard als nous comerços locals i fan el possible perquè la vida segueixi avançant a la seva ciutat natal.
Aquesta tarda ha mort als 87 anys el director de L'Exorcista, William Friedkin, justament l'any que la pel·lícula ha fet 50 anys. El mític director de cinema va guanyar l'Oscar a millor direcció l'any 1971 amb la pel·lícula French Connection. Tot i això, va fer el salt a la fama 2 anys després, quan va donar vida a la nena de L'Exorcista. A partir d'aquí es va convertir en un dels referents del cinema de terror a tot el món. Friedkin ha mort a la ciutat de Los Angeles. I en el món del cinema, ara mateix Barbie continua batent rècords. S'ha convertit ja en la pel·lícula més taquillera de la història dirigida per una dona. Més 17 dies, la directora Greta Gerwig ha aconseguit recaptar gairebé 1.000 milions d'euros en tot el món. N'ha recaptat gairebé 460 només als Estats Units i uns 570 milions més a la resta del món. Marc Simon.
De moment, Barbie se situa en la segona posició de les pel·lícules més taquilleres d'aquest any, només per darrere de Super Mario Bros. La pel·lícula de dibuixos animats es va estrenar a l'abril i ha recaptat uns 1.300 milions d'euros. Tot i això, tot apunta que Greta Gerwig acabarà ocupant la primera posició, ja que Warner Bros. Té previst allargar la pel·lícula a les sales de cinemes i preveuen que arribi a la plataforma HBO Max de cara a la tardor. Segons la productora, el film els ha deixat sense paraules i diuen que ni en les prediccions més optimistes s'esperaven aquests números. Per cert, que el fenomen Barbie té pinta que va per llarg i transcendirà que les sales de cinemes s'omplin d'espectadors vestits de rosa. Pot ser que s'apropi una nova generació de Barbies i Kens, ja que als Estats Units la web de noms de nadons babynames.com ha vist un augment del 300% d'aquests noms.
I en música, avui Crystal Fighters arriba al Festival Portaferrada, Sant Feliu de Guíxols. El grup espanyol-britànic farà vibrar el Guíxols Arena amb els seus coneguts ritmes estiuencs com aquest Love Natural. El concert començarà a les 10 de la nit i al web del festival, atenció, encara queden entrades. Sense marxar de la Costa Brava, Cap Roig, avui és el torn de Lola Índigo. El tonto que me dejaste. Les entrades exaurides, la cantant del Maria és un dels noms que el públic espera amb més ganes d'aquesta edició del festival i estarà presentant el seu últim disc, El Dragón, que inclou temes com aquest, El Tonto, juntament amb Quevedo. Mentrestant, el festival Terra Mar de Sitges aquesta nit hi fa parada l'italià Zucchero. Baila. Aquest Baila Morena va formar part dels grans èxits del 2000. El concert començarà a les 10 de la nit i també encara hi queden entrades. I el festival White Summer a Palamós, avui hi ha un nom propi de casa nostra, els Figaflaues. Els de Valls s'han consolidat com una de les veus revelació de la música urbana en català. El concert també serà a les 10 de la nit i a aquesta hora també queden entrades. Temps pels esports. Pau García, bona nit.
Bona nit.
El Barça ha completat el primer entrenament a l'Estadi Olímpic de Montjuïc.
Un entrenament previ al partit de demà, el trofeu Joan Gamper davant del Tottenham, que serà el primer de la nova etapa fora del Camp Nou. Un partit que començarà a les 8 del vespre i que podreu seguir des d'una hora abans a RAC1. I per cert, que l'entrenament d'avui era Ousmane Dembélé, que encara continua sota les ordres de Xavi a l'espera que es resolgui el seu fitxatge pel Paris Saint-Germain.
I del Barça de futbol, el de bàsquet, que ha anunciat un nou reforç per la plantilla de Roger Grimau.
Es tracta de l'ala pivot nord-americà Jabari Parker, Parker. El Barça l'ha signat per una temporada i només falta que el jugador passi la revisió mèdica. Parker arriba a Barcelona amb 28 anys després d'haver jugat 8 temporades a la NBA.
I RAC1 ha pogut saber que l'ex blaugrana Andrés Iniesta continuarà la seva carrera a l'Aràbia Saudita.
El seu nou equip serà l'Emirates Club, a la ciutat emirat de Ras Al Khaimah, a uns 100 quilòmetres de Dubai. Iniesta, de 39 anys, signarà per només una temporada més una altra opcional i està previst que aquesta mateixa nit arribi al país àrab per formalitzar l'acord.
Gràcies, Pau. Enfilem ja els últims minuts del 9C. Xavi Segura, bona nit.
Bona nit.
Quin temps farà demà?
Doncs demà ens llevarem amb núvols baixos a punts del litoral, prelitoral, zones properes. No es descarta fins a primeres hores d'alguna gotellada local en aquestes àrees, però poca cosa si arriba a caure i els núvols aniran a menys al llarg d'una jornada que es preveu plàcida en general i amb força sol a la majoria de comarques. A la tarda, alguna nuvolada a punts de muntanya que poden deixar tot estirar algun ruixat aïllat al Pirineu de Girona. Atenció amb les temperatures, perquè pugen alguns graus, tant de dia com de nit, màximes de 30 a 35 graus, i a partir de dimecres arriba una calorada que tocarà sostre dijous amb fins a 40 graus a ponent.
El vent ha deixat de bufar?
Sí, 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 ha deixat de bufar la tramuntana. Donem per acabada aquest episodi de tramuntana i, per tant, ha girat ja component marítim i ens oblidem, almenys durant uns dies, d'aquesta tramuntana tan intensa.
Avui, Xavi, què ens destaques? On ha passat què?
Doncs avui la calor ha seguit molt a ratlla i, com a mostra d'aquest ambient d'estiu tan frenat, avui destaquem els només 32 graus de màxima a Vinebre, la comarca de la Ribera d'Ebre, la màxima més alta del dia a tot Catalunya, una temperatura ben baixa i de luxe per trobar-nos a principis d'agost. Però, com dèiem, aquesta treva de la calor intensa té les hores comptades.
Gràcies, Xavi.
Que vagi bé.
Les 9 i 26. Aquest 9C d'avui que hem fet amb l'equip d'informatius, la Berta Jiménez, com sempre, a la producció, i David Valverde, al control tècnic, amb el comentari final que avui signa Laura Cardona. Ella és psicòloga, experta en lideratge d'equip i entorns d'empresa. Envia aquest missatge als que, encara que sigui l'agost, un mes de descans, tenen pendent prendre una decisió.
Potser t'has preguntat alguna vegada si hi ha alguna estratègia per prendre bones decisions a la teva vida. Aquí te'n van algunes. 1. Identifica el problema real. Evita desviar l'atenció cap a petites decisions que no són la verdaderament important i que només ajornaran el problema. 2. Analitza totes les dades. No deixis aspectes importants fora de l'equació per decantar la decisió en un sentit o un altre. 3. Fes un mapa mental de les opcions que tens i dels diferents escenaris que et podràs trobar. Fes-ho per escrit i no llencis el full. Desa'l per poder-lo revisar si no acabes podent prendre aquella decisió. 4. Para't a pensar honestament des de quina emoció estàs prenent aquesta decisió. Ho fas des de la ràbia? Des de l'enveja? Des de la vanitat? Totes aquestes emocions et portaran a prendre males decisions. Ajorna-la fins que et sentis amb prou serenitat per tornar a analitzar les dades. 5. Si és possible, deixa-ho reposar uns dies o unes setmanes, però no massa més. Si estàs amb la tessitura de prendre una decisió important, segurament és perquè cal que la prenguis. 6. Una vegada presa la decisió, posa una data per executar-la i inicia l'acció. Sense acció no hi ha progrés. Alguns exemples. Realment em cal canviar el cotxe ara que he deixat la feina? Vull comprar aquest model perquè tots vegin que em va bé econòmicament? És una bona idea comprar un cotxe esportiu si l'any vinent volem tenir un fill? I per últim un bonus. Ull amb les perilloses frases que tant s'estilen. Perquè jo m'ho mereixo, la vida és ara, carpe diem. La qualitat de la teva vida no depèn del cotxe que condueixes. Soc la Laura Cardona.
amb Montse Martí.